Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Arrenquem edició informativa d'avui divendres 2 de juny i ho fem com sempre avançant continguts en titulars. La Fundació Miquel Vall rebrà una subvenció de 60.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat per aquest 2017. La partida s'ha inclòs a instàncies del Partit Demòcrata, que havia presentat diverses esmenes als comptes de l'Estat que ja han superat la primera jornada de votacions. L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, Montserrat Candini, ha explicat que ella mateixa i personalment a la ministra de Sanitat va plantejar la necessitat de dotar de finançament aquesta entitat. El Partit Popular aprova, però de forma justa, l'acció del govern municipal del PDeCAT, del Partit Demòcrata i del PSC en el seu balanç de mig mandat. El regidor Josep Maria Pérez Basar va passar ahir per l'Infovespre, on va acusar l'executiu de Montserrat Candini de continuar invertint encara més en política d'aparador i de propaganda. El regidor portaveu popular, que s'ha volgut desmarcar de la resta de partits de l'oposició, tots ells d'esquerres, insisteix en demanar que no es destinin més diners de l'Ajuntament en acollir la Volta Ciclista. I avui a l'Info Migdia sabrem què pot implicar l'entrada en vigor de la reforma de la llei del registre civil, que obligarà que els progenitors es posin d'acord i determinin tots dos l'ordre dels cognoms dels seus fills a l'hora d'inscriure'ls. Ara no és necessari perquè legalment preval el cognom del pare per sobre del de la mare. En parlarem amb el titular del jutjat de pau de Calella, que és l'encarregat aquí del registre civil. Avui a l'Info Migdia, per tant, entrevistarem a Francesc Xavier Ten. I ens posarem a toc de coble, perquè ja està a tocar i perquè Ràdio Calella Televisió us ho explicarà i us ho deixarà escoltar i sentir durant tot el diumenge amb una programació especial. Parlem de la Plec de Calella, la trobada sardanista més antiga de Catalunya, que enguany compleix 90 anys i que se celebrarà això amb brindis i pastís d'aniversari, però també amb quatre estrenes commemoratives. En parlarem avui al temps de l'Info Migdia amb el secretari de l'agrupació, amb Carles Terrides, i també amb la codirectora del programa Coblejant, que aquest diumenge, amb moltes hores en directe per Ràdio Calella, us ho explicarà tot avui també aquí als estudis Caral Pedemonte. I acabarem dient-vos que el Team Calella Triatlon porta a Pineda de Mar aquest diumenge la tercera edició del Tri Relay Triatlon, una prova per relleus en distància super sprint, que enguany presenta una gran i important novetat, una modalitat específica per a esportistes de les categories infantil i cadet, en aquest cas de forma individual, que es disputarà de forma paral·lela. Doncs comencem, passant 3 minuts a dos quarts de dues. La Fundació Miquel Vall rebrà una subvenció de 60.000 euros dels pressupostos estatals del 2017 en la primera jornada de votacions dels pressupostos. El Partit Popular ha acceptat l'esmena que el Partit Demòcrata havia presentat per aconseguir finançament per aquesta entitat que té la seva seu a Calella. L'alcaldessa i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Canini, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que ella mateixa va encarregar-se de la negociació relativa a l'esmena.
Com a Partit Demòcrata volíem, sobretot coneixem com coneixem la gran tasca que fa la Fundació Miquel Valls, poder ajudar, tot i sabent que el context potser general de relació entre el Partit Demòcrata i el govern de l'Estat espanyol no és massa bo. Però jo personalment conec a la ministra de Salut, a la Dolors Montserrat, de la meva anterior etapa, i en aquests termes de sinceritat li vaig dir, més enllà de les qüestions polítiques, estem parlant d'una fundació, estem parlant d'una gran necessitat i estem parlant de quelcom que fan una gran obra.
Els demòcrates catalans només van aconseguir transaccionar aquesta i també una altra esmena, la d'assignar beneficis fiscals a la celebració del mil·lenari de Montserrat. En aquest sentit, el portaveu econòmic del Partit Demòcrata ha lamentat que s'hagin rebutjat les altres propostes i que això determini uns pressupostos estatals pèssims per Catalunya. Continuem amb política. En aquest cas local, el Partit Popular ha aprovat justet la gestió del govern en els dos anys que portem de mandat. Així ho ha dit el regidor Josep Maria Pérez Basar, que prefereix, per ser just, no suspendre'l. Considera que és un govern continuista i que encara fa més política d'aparador i de propaganda que el mandat anterior.
Destacaria que encara realitza més publicitat que la legislatura anterior
Jo crec que potser això ha sigut degut al, a l'entrada del PSC. Sempre l'esquerra ha sabut vendre-se més amb les qüestions. A destacar que es realitzen molt actes i alguns d'ells amb presència quasi nula. Jo crec que això és una cosa que s'hauria d'arreglar. Crec que haurien de fer menys actes, més ben fets i que tinguessin més afluència de gent. Si no, no té cap sentit.
El regidor considera que es gasten masses diners en festes, actes i fires i, sobretot, fent publicitat independentista, ha dit pagada amb diners de tots. Pérez Basar insisteix a dir que les guinguetes han estat el gran error d'aquest inici de mandat i un fracàs enorme. Torna a demanar que es prescindeixi com més aviat millor de la Volta Ciclista per bé que es mostra clarament favorable a acollir l'Ironman. Per altra banda, ha parlat de la polèmica amb la col·locació de les banderes a la façana de l'Ajuntament. Pel Partit Popular diu que cal complir la llei i posar la senyera, l'espanyola i l'europea. Crític la gestió que fins ara s'ha fet d'aquest tema.
Hi ha una llei de banderes que obliga a posar-la, han fet tot el possible per no posar-la, hi ha una sentència del jutjat, el jutjat els diu l'heu de posar, la posen, agafen tres banderes amb una fusta a baix, la posen a la darrera, la del davant la senyera, la segona l'europea, la tercera l'espanyola, l'amaguem bé, posem a més un pamfleto blanc dient que per imposició de la justícia i no sé què, i la bandera espanyola mig tapada, i a més de tot això agafen i ara ja l'han tret. Bueno, això què és? Vull dir, aquí, igual que tu i jo tenim que pagar impostos i hem de complir la llei perquè si no ens foten, doncs el mateix passa amb els altres. Les administracions tenen que complir la llei.
Per altre costat, Pérez Basar també ha tingut paraules crítiques pel paper que juguen els partits d'esquerres a l'oposició de Calella, dels quals s'ha anat desmarcat en temes com la participació ciutadana.
Reconec també que parlo a vegades una mica el que diu el propi govern, que tenen una visió molt catastrofista i real de la situació de Calella. Calella, home, lògicament que té moltes coses per arreglar i solucionar, però no és una catàstrofe. I que s'omplen sempre la boca de parlar de participació, i moltes vegades sembla que vulguin que la gent participi sí o sí, quan la gent, majoria de la gent, el que vol és fer la seva vida i que ja en tenen prou, no? El que tenen que fer els polítics és donar solució als problemes reals de la ciutadania i no afegir problemes, i qui vulgui participar que ho faci i qui no, no. Deixin en pau a la gent que està tranquil·la.
Pérez Basar s'ha posicionat a favor de la nova ubicació del Mercadona i l'obra que es fa, però demana que l'oposició en sigui constantment i permanentment informada. I a tot això, el tinent d'Alcaldia de Ciutadania i Cultura ha defensat la funció social i cultural del Museu del Turisme, que ahir, ja ho saben, va reobrir portes després d'estar gairebé 5 mesos tancat per qüestions de seguretat, perquè era incompatible, recordava ahir Xavier Arnijas, amb l'execució de les obres pel trasllat de l'escola Salicru a la fàbrica Llobet Guris. Arnijas, ahir, a les portes del Mutur, va refermar el compromís de l'executiu municipal amb la cultura en general i els equipaments que la promouen en resposta a les paraules del regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basar, que ahir a l'Info Vespre va dir que el Mutur està millor tancat que obert perquè no s'hi perden diners.
No m'estranya aquesta línia, vull dir, òbviament si no féssim res i tinguéssim tots els equipaments culturals tancats ens estalviaríem diners i es podrien dedicar a altres coses, però nosaltres la cultura és una inversió, forma part de la nostra manera de ser, de la cultura del nostre país i com no continuarem potenciant tant les entitats i el teixit associatiu com tots aquells esdeveniments i totes aquelles activitats que es desenvolupen en equipaments culturals.
A motiu de la reobertura de l'equipament s'han inaugurat 2 exposicions temporals, 2 mostres fotogràfiques sobre viatges a Marroc i Etiòpia, realitzades en aquest cas per membres de Fotofilm Calella. També s'hi va descobrir l'anomenada peça del mes dedicada aquest juny a la cultura popular catalana i a les festes majors del país. És per això que els gegantons de la colla calellenca, en Quirze i la Minerva i també el Mastega Mosca seran inquilins del vestíbul del Mutur en les pròximes setmanes.
Les figures aquestes estan estimades per casa nostra, que en el fons el que estem representant és el que són les festes majors a Catalunya, al nostre país, una miqueta perquè tots els visitants que ens vegin, doncs, diguéssim, amb el màxim exponent, que són els gegants, o en aquest cas el Cap Gros, el Mastega Mosques també, i els gegantons, doncs que puguin veure que són les figures que formen part de les nostres festes, i en allà, bueno, hi ha una breu descripció del que hi ha, dels continguts que hi ha a les festes en general, que totes hi ha gegants i gegantons i capgrossos en aquest cas.
El Mutur està obert de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre, els diumenges i festius d'11 del matí a les 6 de la tarda.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El cognom pater deixarà de tenir preferència a l'hora d'inscriure un fill al registre civil. De fet, des de l'any 2000 ja es permet que porti primer el cognom de la mare, seguit del pare. Això sí, si els dos ho sol·liciten i fan una declaració de mutu acord, si no hi havia consens, llavors sempre automàticament es posava el del pare. Ara hi haurà un canvi legislatiu, s'haurà de dir sempre quin és l'ordre que acorden els progenitors i en cas contrari serà doncs l'encarregat del registre civil qui ho acabarà decidint. Saludem en aquests moments a l'Info Migdia el titular del jutjat de Pau de Calella, que entre les seves funcions hi ha també la de portar el registre civil en una població, de fet, amb un centre hospitalari que aglutina serveis de ginecologia i tocologia. Per tant, les inscripcions de nous fills és una de les feines que fa el jutjat de Pau de Calella. I el jutge de Pau de la nostra ciutat, Francesc Xavier Ten, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Fa 17 anys dèiem que la llei ja permet inscriure fills amb el cognom de la mare primer, seguit del pare. No sé si es donen molts casos, si es troben en molts de casos de pares que volen intercanviar el que està establert, diguéssim.
No, des de la previsió de la llei el 2000, hi han hagut molt pocs casos en què s'ha fet la inversió des del primer moment de l'ordre dels cognoms.
S'explica que aquest canvi legislatiu, aquesta modificació quant a les inscripcions de fills al registre civil és per una qüestió d'igualtat. Com ho entén vostè?
Bueno, doncs per lo menos es pot donar l'opció a les parelles a decidir a l'ordre dels cognoms dels seus fills. Això sí, sempre que es faci aquesta inversió, diguéssim, del cognom de ser el primer, el de la mare, tots els altres fills que tinguin aquella parella pues, hauran d'estar en el mateix ordre, i quan el fill tingui 18 anys pot instar a l'inversió dels cognoms si ho creu convenient.
Per tant, si s'inverteix el nom en un dels fills, això afecta els successius?
Sí, seria així.
Informacions periodístiques apuntaven això. Aquesta prevalença del cognom del pare deixarà de ser efectiva a partir d'aquest 30 de juny, però crec que vostè té alguna consideració a fer-hi, això.
Sí, miri, des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'entitat que plega els jutges de pau de Catalunya i de la qual jo sóc el president, hem alertat que, tot i que la nova llei del registre civil, que és la llei 20/2011 de 21 de juliol, havia d'entrar en vigor el pròxim 30 de juny, les previsions són que es tornin a ajornar la seva aplicació fins al 30 de juny del 2019. El grup parlamentari popular al Senat ha presentat una esmena a través de la proposició de llei que modifica una altra llei, que és la llei de jurisdicció voluntària, de manera que s'ajornaria l'entrada en vigor fins, tal com he dit, el 30 de juny del 2019. Així es consta en el boletín oficial de les Cortes Generales del Senat de data 24 de maig de 2017. Aquest nou ajornament comportaria que alguns aspectes que els mitjans de comunicació han destacat com a notícia, com la previsió de suprimir la prevalença del cognom patern i la necessitat que els progenitors hagin d'arribar a un acord a l'hora de determinar l'ordre dels cognoms, no arribi a entrar en vigor.
Diguéssim que hi ha hagut rebombori aquests últims dies, que s'apuntava que a partir d'aquest 30 de juny ja es podrien, els pares de fet haurien de posar-se d'acord sobre l'ordre dels cognoms, però això queda aturat fins d'aquí a 2 anys.
Sí, a través de l'associació també advertim que s'està davant d'un cas únic amb la història legislativa des de la Constitució. Fixi's, una llei ajornada fins a 3 vegades. La nova llei del registre civil no entraria en vigor fins a 8 anys després de ser aprovada, ja que inicialment s'havia d'aplicar a partir del 22 de juliol del 2014. Després, el Real Decret Llei del 2014, 4/2014, de 4 de juliol, va ajornar la vigència el 15 de juliol del 2015. I llavors la Llei 15/2015, de 2 de juliol, ho va tornar a fer fins al 30 de juny del 2017. Segons aquesta esmena, les raons que justificarien aquest nou ajornament derivarien de la necessitat d'ampliar el període d'implementació del sistema organitzatiu i tecnològic que preveu la llei de registre civil. Nosaltres, davant d'aquest fet, manifestem la nostra sorpresa i estupefacció, perquè aquestes mateixes raons ja es van argumentar en ocasions anteriors per ajornar l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Francesc Xavier Ten, jutge de pau de Calella, també li volíem preguntar si pot tenir algun tipus d'implicacions doncs aquesta modificació. Ja insistim, que no entraria en vigor fins d'aquí 2 anys. No sé, plantejo, a nivell de successió, a nivell d'herències, això implica algun tipus de complicació amb la feina, diguéssim, legal?
Bueno, aquesta situació podria crear alguna inseguretat jurídica, sobretot pel personal al servei de l'Administració de Justícia, que és el que desenvolupa les seves funcions en el registre civil, perjudicant un servei públic que és tan lligat a les persones com aquest. Però en el tema de successions no li veig jo problemàtica.
Possiblement complicacions, deia vostè, pel personal, perquè segons el que hem pogut saber, en cas que els pares no es posin d'acord amb l'ordre dels cognoms del seu fill, al final serien els encarregats del registre els que haurien d'acabar de determinar l'ordre per criteris, no sé, m'ho confirmarà o m'ho negarà vostè, per ordre alfabètic, per sorteig o fins i tot per estètica.
Sí, això és el que preveu la llei, però com tota llei hi ha d'haver-hi un desenvolupament de la mateixa i un reglament, i per tant el legislador veurà de quina manera s'ha d'acabar aplicant, perquè clar, és un problema per als encarregats del registre civil prendre una decisió com aquesta.
Doncs avui hem volgut parlar amb el titular del jutjat de pau de Calella, en Francesc Xavier Ten, sobre aquesta notícia que, com dèiem, ha causat rebombori, almenys a nivell mediàtic i també social, aquest canvi normatiu que afectaria el registre civil i a l'ordre dels cognoms a l'hora d'inscriure un fill al mateix registre. Moltíssimes gràcies, Francesc Xavier Ten, per atendre la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vostès.
57.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Group ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella. twitter@radiocalellatv.
2 minuts passant de 3:15 del migdia, Calella es prepara per celebrar aquest diumenge un aplec sardanista ben especial. És especial perquè està d'aniversari. L'aplec de Calella compleix 90 anys i també és especial per l'assistència confirmada aquests últims dies del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. 2 notes especials per una trobada que es farà a l'entorn del Pati de l'Os, que reunirà a les 4 millors cobles de Catalunya i en la qual es podran escoltar i ballar 5 composicions d'estrena i d'homenatge a l'aniversari de l'aplec. Ràdio Calella Televisió també prepara una programació especial amb motiu d'aquest aplec, avui per parlar-ne tant del que farem nosaltres aquí a la casa com també del que prepara l'agrupació sardanista, ens acompanyant en directe als estudis de Ràdio Calella Televisió, Carles Tarrides, que és secretari de l'entitat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també la Caral Pedemonte, sardanista, companya de Ràdio Calella Televisió, conductora del programa Coblejant aquí cada cap de setmana. Benvinguda, Caral.
Sí, bon dia.
No sé si us heu acabat de refer del tot de la capitalitat de la sardana que ja ha traspassat Calella per capbussar-vos en aquest 90è aniversari, que déu-n'hi-do la moguda que implica, Carles?
Sí, hem tingut, home, un parell d'anys per refer-nos i dona per reposar. Però clar, ara el repte és aquests 90 anys, que pot ser un número qualsevol, però el ser un número rodó té aquest toc d'especial. I així és, ho hem anat preparant durant tots aquests dies. I ho estem preparant,
encara,
tot avui i tot demà anem preparant i portant coses cap als pins.
Diguéssim que el format de l'aplec és el mateix, el que canvia i que li dona aquest toc d'especial que dèiem nosaltres és el que el farceix.
Exacte, aquest número 90 li dona aquest toc especial i està farcit de moltes activitats dintre del que has dit tu, de l'aplec normal, sardanes matí, sardanes tarda, però sempre hi ha aquell toc i tenim preparada una coseta sorpresa que esperem que la puguem tirar endavant.
Dèiem que hi haurà 5 sardanes d'estrena, composicions commemoratives aquest any.
Sí, el dia de l'aplec, el diumenge, hi ha 5 sardanes d'estrena, a part de les dues del dissabte. Uh-huh. El diumenge tenim una primera estrena al matí d'aquest compositor jove del Rosselló, Lluc Vicentini, que ens va... L'any passat ja el vam veure molt, molt capficat, mirant l'aplec, i que em portava alguna de cap. I, en efecte, us he dedicat una sardana per l'aplec de Calella, i el seu títol és Essència de Calella, que és la primera estrena. I després, una mica més tardet, també al matí, tenim una altra estrena de Martí Fontclara, que per cert va ser guanyador del Premi a la Joventut, la sardana l'any de l'any passat, i ell ens dedica aquesta sardana, Vincles Pairals. Vincles Pairals, el títol, ell em va dir, clar, ja fa uns quants anys que ve ell a l'aplec, però com a instrumentista de la Cobla Merenada. Entre tots aquests anys, doncs, establert una mica aquests vincles peirals de la plec peral de Catalunya. Uh-huh. D'aquí ha sortit el títol.
Molt bé, i també hi haurà Dualitat Històrica de Ferran Carballido, estrena també el diumenge, en aquest cas a la tarda, Només un instant, de Lluís Alcalà, i també Norantejant, de l'Olivier Marquès, que interpretarà la copla, la principal de la Bisbal. Dèiem que la plec de Calella reuneix les quatre millors coples del nostre país.
Sí, sí, bueno.
No et veig molt convençut.
No, sí, però no. Són quatre de les millors cobles, perquè hi ha cobles que també són bones, però hi ha Montgrins i Principal de Bisbal, que són els números ones, entre cometes, uh-huh. I després tenim la Juvenívola de Sabadell, molt bona, i la Marinada, molt bona. Sí, són quatre de les millors cobles actuals que hi ha en el món de la sardana.
Serà, sens dubte, un diumenge molt intens, Caral. Sí. Com ho explicarem aquí, a Ràdio Calella Televisió?
Doncs des de Ràdio Calella el que s'ha fet és vincular-ho amb el programa Coplejant, que és aquest programa de sardanes que, bueno, fa des del gener que, uh-huh. que funciona. I el que hem fet és, doncs, tergiversar una mica el concepte que tenia la ràdio de donar a conèixer l'aplec de Calella a partir de fer un directe del concert de tarda, de demà a la tarda, un reportatge del Coplejant de la doble audició de demà a la nit, i després un directe de tot el dia del diumenge, que qualsevol persona que no pugui venir a l'aplec per els motius que siguin, doncs ho podrà seguir per internet, per la ràdio. I a més, la part especial és que l'aplec, què és l'important? Doncs l'important són les sardanes, uh-huh. i el que permetrem als nostres oients i als nostres telespectadors també és poder gaudir de les sardanes senceres de 10 tirades, perquè són la part important, sobretot les estrenes, les de conjunt, les obligades, totes aquestes.
A quina hora us hi posareu, Caral, el diumenge?
El diumenge començarem molt aviat, cap allà a les 8 del matí ja anirem cap allà. Començarem a fer un directe a les 9:45. Uh-huh. A les 10 farem, en Jordi i jo, el meu company del Coplejant, començarem a fer...
En Jordi Terme.
Començarem a fer el Coplejant, que durarà 15 minuts, i a un quart d'11, que és quan comença l'aplec, doncs ja continuarà aquest directe tot el dia.
Dues coses bàsiques. Et podran sentir les sardanes íntegres, la qual cosa crec que
els sardanistes... Que no pugui venir, mm-hmm. perquè de voler tothom pot venir.
I ràpidament, vindrà el president de la Generalitat el diumenge a la tarda. No sé si us trastoca gaire els plans, Carles, això.
Home, que vingui és un plus.
Sí?
Clar, el sistema, la manera de desenvolupar-se l'aplec serà el mateix. Que vingui ell, doncs, sí, no sé, a nosaltres potser no ens afecta molt. Ara, l'Ajuntament i tot el protocol, potser sí, perquè el programa, anirem seguint el programa.
Mm-hmm. Diem que el diumenge a la tarda, a partir de les sardanes de conjunt, subsequiarà tots els assistents amb el gotet dels 90 anys de plec amb moscatell i també pastís d'aniversari. Carles, i no parlarem del temps.
No, sí, escolta, ja he dit abans que hem portat tot allà dalt, tot. Perquè farà bon temps, ja ho he dit.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles Tarrides, i també Caral Pademonte. Gràcies. Us seguirem aquest cap de setmana intens sardanístic aquí a la ciutat de Calella. I no marxeu, perquè encara hem de dir que en aquests preparatius, respecte a tot el que ha de passar el diumenge, avui, per exemple, l'escultor Ramon Homs ha supervisat, o ha fet aquest matí, les feines de col·locació de l'escultura de bronze que s'inaugurarà diumenge a la tarda per commemorar el 90è aniversari de l'aplec de Calella. Ha explicat ell quin és el procés que s'ha seguit fins a perfilar la figura de la noia que asseguda en un banc porta a la mà dos instruments propis de la música de cobla. L'Ajuntament ha dit que coneixia la seva obra i que li va fer l'encàrrec, a partir de la qual va anar desenvolupant aquesta idea que finalment s'ha materialitzat en dues peces. Escoltem-lo en declaracions aquí a Ràdio Calella Televisió.
L'Ajuntament ja coneixia la meva obra, ja havia vist altres obres, llavors era ben bé la idea. Llavors jo vaig fer el fang, llavors van venir de l'Ajuntament el fang, ja si estava bé, llavors els hi va semblar bé el fang, i llavors ja es va tirar endavant. I una cosa és la noia, que està fos a la cera, llavors el banc també, barrot i soldat amb les potes de bronze, o sigui, tot és bronze.
L'artista Manresa calcula que l'escultura de bronze té un pes d'aproximadament 250 quilos. Ell també és l'encarregat de les altres escultures que s'aniran descobrint en les pròximes setmanes. Carles, com a membre de l'agrupació sardanista de Calella, el fet que l'Ajuntament hagi decidit obrir aquest projecte d'escultures simbòliques sobre la pròpia identitat calellenca amb una escultura representativa de tota aquesta cultura i tota aquesta història i solera sardanista a la ciutat.
Home, és una gran notícia. Jo sabia que hi havia una escultura, però no sabia ben bé si estava dedicada o fent referència al món de la sardana. Home, sent Calella tot un referent del món de la sardana, doncs que millor que els que entren a dalt al parc del Mau es puguin trobar amb una figura d'aquest...
D'aquest escultor, aquest artista Manresa. Sí?
També m'agradaria afegir que el fet que sigui una dona també influeix, perquè a les cobles normalment la paritat no és que sigui el seu fort, i que sigui una dona doncs també reivindica les cobles del segle XXI.
Doncs queda dit aquí l'opinió de Caral Pedemonte, que aquest diumenge la sentirem també dissabte amb aquesta programació especial de Ràdio Calella Televisió amb motiu de la plec. Carles Tarrida, secretari de l'agrupació sardanista de Calella, també moltes gràcies per haver vingut a explicar com viviu aquests moments previs aquest cap de setmana gran vostre.
Moltes gràcies, i sobretot que pugin els callencs allà dalt els pins.
Doncs queda dit. En esports, el Team Calella Triathlon organitza per aquest diumenge 4 de juny la tercera edició del Tri-Relay Triatló, que torna a ser seu del Campionat de Catalunya de la modalitat. És prova també puntuable per la Lliga de Clubs, una triatló per relleus de distància super sprint que es disputarà a Pineda i que enguany com a novetat inclourà també una prova per triatletes de les categories infantil i cadet. En aquest cas serà de caràcter individual i servirà d'assaig per comprovar l'acceptació d'aquest tipus d'iniciatives. Així ho ha explicat el president del Team, Joan Carles Castellà.
Tenim 150 equips participant en la modalitat de relleus, més un centenar de participants a la modalitat de tri-relé jove, que és una novetat per d'aquest any. Consta amb una prova d'aquesta distància, la mateixa distància que fem per relleus, que és una prova super sprint, però que es disputa de forma individual i en la que només hi participen nois i noies entre 13 i 17 anys, és a dir, els de les categories infantil i cadet.
La triatló per relleus en distància supersprint comprèn els tres segments clàssics, però amb distàncies diferents. Són 300 metres en el circuit de natació, 7 quilòmetres en ciclisme i 2 quilòmetres de cursa a peu. El recorregut es farà íntegrament dins el terme municipal de Pineda amb sortida a les 9 del matí des de la platja pròxima a l'estació de Renfe. Aquest any s'han hagut de fer alguns ajustos en l'últim segment pels efectes que va tenir el temporal marítim al passeig.
Redreçar una mica el segment de la cursa a peu. Únicament aquest petit ajust, es nedarà a la platja de Pineda, davant, diguéssim, al prop del que és l'estació de Renfe. Tram de bici serà tot el passeig marítim, direcció sud, diguéssim, a dues voltes. I el tram de córrer, en comptes de córrer, de poder-se disputar cap a la banda, també direcció sud, haurem d'anar a direcció nord, no?
El Tri-Relay Triatló significa per ser una prova singular i elèctrica per la rapidesa que impregnen els participants i també per la seva espectacularitat, sobretot a l'hora de les transicions, que són moltes. I ara la previsió del temps amb Joaquim Serra.
Hola, molt bon dia. Avui divendres continuarem parlant d'un temps tranquil i estable a tot el Maresme. Amb vents fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca i amb unes temperatures que avui pugen una mica respecte a les d'ahir, un temps semblant al d'ahir, tot i que recordem que ahir finalment van arribar a caure quatre gotetes durant la tarda a conseqüència de les nuvolades que es van formar cap a la zona del nord-est, cap a la zona interior de Girona. Pel que fa, i tornant ja a la previsió, de cara a demà tot apunta que el temps es complicarà una miqueta més a última hora del dia. De moment, durant bona part de la jornada, sobretot al matí, domini del sol. Després, durant la tarda, veurem com s'incrementen els núvols i cap al vespre, entrada de la nit, podrien arribar algunes gotes de les tempestes que es formaran i que descarregaran cap a l'interior i punts de muntanya. De moment no arribaran aquí a la costa. Podrien arribar durant la tarda de diumenge amb algun xàfec localment intens, també precipitacions abundants i amb un descens de temperatures a partir de diumenge i que es mantindrà de cara a dilluns.
En punt les dues, us deixem ara amb les notícies en xarxa. Nosaltres tornarem amb més notícies locals. Serà dilluns a partir, com sempre, de 2:15 de 2 del migdia. Bon cap de setmana, bon aplec.